Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius, una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Benvinguts a una nova edició del programa Debat a bat al Bisbat de Lleida. Avui, a la part central del programa, tindrem la nostra tertúlia on parlarem de com vivim la Quaresma.
Avui, a la nostra secció d'opinió, us deixem amb les paraules de Carles Sant Martín, sacerdot de la nostra diòcesi.
Superar les pors? Em preguntes per què vaig unir-me als lleidatans i lleidatanes per anar a la manifestació a Barcelona del dia 18 de febrer, per demanar acollir a persones refugiades. Em dius que coneixes gent que pensa que els emigrants i refugiats no porten més que problemes i que estan precisament en contra de la seva vinguda. Em comentes que no saps ben bé què pensar de tot plegat, que vivim en un temps d'incertesa i que ens ets en un estat de confusió quan sents els arguments i a favor i en contra respecte a l'acollida dels refugiats i emigrants. Voldria dir-te que jo també, i em sembla que són moltes persones més, em sento una mica perplex davant d'alguns canvis profuns, ràpids i inesperats que s'estan produint en la societat. Diguem-ho clarament. Vivim temps d'incertesa i no sabem com podem evolucionar algunes situacions polítiques, socials, econòmiques i religioses en el món. Al meu entendre, una de les causes que expliquen algunes o moltes situacions i comportaments actuals és la por. Penso que la por és un fenomen complex, que a voltes és positiva, com quan ens ajuda a defensar-nos o fugir davant d'un perill imminent, i a voltes, si és excessiva, ens distorsiona la nostra capacitat de comprendre la realitat amb nitidesa i de situar-nos correctament. Entenc que la por és i serà un fenomen que explica cada cop més el que passa i ens passa en la societat actual. Personalment, intento comprendre la realitat complexa de la por i també de les meves pors concretes. Miro d'afrontar-les per acceptar-les i que no en dominin. Una manera de fer-ho és decidint estar al costat de persones que viuen en situació de vulnerabilitat, de feblesa, de por i d'inseguretat i fer camí amb elles. Per això miro d'esmerçar la meva vida. Com ho han fet, ho fan i ho faran moltes persones, a treballar per un món on la por sigui superada per la confiança. Per això vaig participar en la manifestació a Barcelona i per això, davant d'un temps d'incertesa, reflexiono. Prego a Déu i col·laboro amb altres per generar espais i processos de confiança que ajudin a transformar positivament la realitat i així superar les pors. Carles Sant Martín, sacerdot de la diòcesi de Lleida.
Notícies del Bisbat.
El bisbe Salvador ha començat la visita pastoral a la diòcesi.
El bisbe Salvador va començar el passat 8 de març la seva visita pastoral. El seu objectiu és conèixer i animar el treball pastoral de totes les parròquies, a la vegada que aprofundir una mica més en el coneixement de les seves diferents comunitats. Compta per això amb la participació de preveres, diaques, religiosos i laics. El bisbe Salvador ha començat en concret per la parròquia del Picat i el col·legi Terraferma. El seu desig és destinar una jornada a cadascuna de les parròquies per tal de poder dialogar amb els feligresos.
Acord per la rehabilitació de l'església de Rosselló.
Representants del Departament de Cultura, de la Diputació, del Bisbat de Lleida i de l'Ajuntament de Rosselló es van reunir el 8 de març per tirar endavant el projecte de rehabilitació de l'església de Sant Pere de Rosselló, el campanar del qual es va enfonsar a finals del mes de gener de l'any passat. El cost de la primera fase de rehabilitació és de 224.000 euros, del qual el Bisbat de Lleida n'assumirà el 34%, és a dir, 74.800 euros. Aquesta primera fase de rehabilitació s'iniciarà entre finals de maig i principis del mes de juny, per tal que l'església pugui entrar en funcionament aquesta mateixa tardor. La reconstrucció del campanar està prevista per al 2018.
Els bombers de Lleida celebren la festa del seu patró.
Els bombers de la Generalitat a Lleida van celebrar el passat 8 de març la festivitat del seu patró, Sant Joan de Déu, en la qual es va fer un homenatge a tots els bombers traspassats. La missa, presidida per mossèn Manel Mercader, va obrir el programa festiu, en la qual es va tenir un record pels dos agents rurals morts a Aspa el passat mes de febrer. Un dinar de germanor a les mateixes instal·lacions del parc van posar el colofó a la jornada. Els bombers de Lleida celebren aquesta festa des de l'any 1953, quan es va declarar Sant Joan de Déu com a patró del cos.
El seminari L'Atri dels Gentils tracta la figura de Ramon Llull.
L'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida va acollir els dies 11 i 12 de març el seminari L'Atri dels Gentils, que aquest any va estar dedicat a la figura de Ramon Llull. L'acte va ser organitzat per la Universitat de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la Fundació Joan Maragall i l'IREL. El professor biblista i sacerdot Teodor Suau va ser l'encarregat de presentar el qui va definir com un dels grans pensadors i autors de l'Occident medieval europeu. Segons el conferenciant, Ramon Llull va ser l'home del diàleg. El secret de la seva gran obra va ser la seva passió per Jesucrist. El seminari, enmarcat dins del programa dels 25 anys de l'IREL, és una de les propostes que s'han celebrat ininterrompudament des que es va posar en marxa aquest institut.
La tertúlia.
Sigueu benvinguts al programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Ens trobem novament per compartir el nostre espai de tertúlia. Donem la benvinguda a Ramon Prat, director de l'IREL. Benvingut, Ramon.
Hola.
Antonieta Mateus, psicopedagoga i directora del Col·legi Episcopal.
Hola, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos. I Josep Piferrer, psiquiatre i membre del Moviment de Professionals Catòlics. Hola, Josep.
Hola, què tal?
Molt bé. Bé, el tema que avui tractarem és el tema de com vivim la Quaresma. La primera pregunta de sortida, qui vulgui pot començar. Tindria sentit la Pasqua sense la Quaresma?
Home, no? Sempre abans d'una festa has de fer una preparació, no? Aleshores, la Pasqua és un moment molt important, no? És un moment, diguem, per celebrar, i aleshores cal tota una preparació prèvia, no? Pues per poder celebrar aquest moment, no? I tenim aquests 40 dies que pot ser una gran oportunitat realment per reflexionar, per pensar, no? Per plantejar-nos moltes coses i després per poder, pues, poder preparar la Pasqua.
És com una bona pedagogia, perquè, com diu el Josep, no? Les coses, amb la quantitat de qüestions que vivim cada dia i de festes que celebrem, com distingir el que realment té un relleu i té una importància, no te n'adones, i que passem d'una cosa a l'altra, passem d'una cosa a l'altra. Llavors, jo crec que l'Església, en aquest sentit, és pedagoga. És a dir, prendre consciència d'una gran celebració requereix un temps per adonar-nos del que això comporta i com ens hem de preparar amb una actitud adequada per poder-ho celebrar amb més plenitud.
Sí, sí, per això, 40 dies de Quaresma, 50 de Pasqua. I seguim la natura, seguint el que dieu vosaltres, la natura ara comença a revertir, quan arribarà la Pasqua començarà a florir, i quan arribi la Pentecosta, granarà. No? És a dir, que la natura que semblava morta a l'hivern, comença a ressuscitar a poc a poc, i llavors la Iglesia fem el mateix. Seguim aquest procés de... En el fons, ja és Pasqua, la Quaresma, perquè els diumenges combreguem, vull dir, Crist ha ressuscitat. Però aquesta pedagogia penso que és el sentit que necessitem tots, com la natura.
Molt bé. Quaresma, temps per dir que sí, temps per dir que no.
Sempre encara ets el sí, però tot sí, com bé dius, Anna, tot sí comporta deixar, no? I dir sí a l'amor vol dir veure, no sé, per cada un de nosaltres cristians, quan comença aquest temps, i em va fer molta gràcia, no?, de dir, els carnestoltes ens recorden que Satan se quaresma. Dic, mira, de petitets, alguns ho havíem après al revés, no?, però és veritat, ara fa més soroll el carnestoltes que l'inici de la quaresma. Però que un s'ha de tornar a dir, en aquest camí, aquest sí, sí, vull que Déu sigui important a la meva vida, que comporte, i enguany torno a dir, sí, Déu és important a la meva vida, sí, els altres són importants a la meva vida, sí, sí. Per a mi, cristiana, els altres són un punt fonamental. I clar, tot això te comporta de dir, si Déu és important, m'he de tornar a plantejar perquè la vida me descentre una mica quin lloc té la pregària a la meva vida. Si els altres són importants a la meva vida, quin lloc té dejunar de mi mateixa perquè el temps, les apetències, el que sigui, estiguin posades al servei dels altres i, per tal, conviure la caritat. Perquè dic, sí, sí, els altres són importants. Sí, sí, però i en què es nota que els altres són importants a la teva vida? Calla una mica més, escolta una mica més a l'altre, comporta fets i passes després de reflexionar, de dir com s'ha de notar que Déu i els altres són importants a la meva vida.
Jo me'n recordo fa molts anys, perquè encara era vicari a Fraga, mira si fa anys. El pare Abat, que sigui just, em va demanar els exercicis a la comunitat del monestir de Montserrat. I al moment que em presentava a la sala capitular va dir unes paraules, abans que jo fes res, no?, que m'han quedat gravades per sempre. Els diu als monjos, tots reunits, allà eren bastants, en uns 80 llavors, fa anys. Diu, tot l'any hauríem de ser cristians, però si més no, siguem-ho aquests dies. És dir, que a mi diu, és que aquí la gent pensa que som molt bons, i aquí hem vingut a aprendre a buscar Déu. I per tant, això, en aquest moment, els hi va tornar a dir. Doncs em va impressionar molt. És un exercici, els primers que vaig donar a la meva vida. Després n'he donat, igual, 200 o 300 tantes d'exercici, però aquell moment va ser una humilitat, una grandesa. Però aquesta frase, tot l'any hauríem de ser cristians, si més no, siguem-ho aquests dies. Això és el que...
De fet, és un període de reflexió, no?, i és una gran oportunitat. És una gran oportunitat, no? Moltes vegades hi ha coses que costen esforç. A vegades per dir un sí, primer has de, no?, has de preparar-te, has de pensar, has de veure. A vegades, bueno, pues les coses no van tot el bé que un voldria, i bueno, a vegades pues un cal pues afrontar dificultats, no? I aquest, tot aquest període també és un bon moment realment per plantejar-se tot això, no? Sí. Per després pues ressuscitar.
L'Antoni ens ha dit abans que van esporgar els rosers i que després esporgar va recollir. S'esporguen els rosers perquè surtin flors maques. Ara té un preu, te punxes alguna vegada, no? Per tant, jo, en aquest sentit, jo penso que la mateixa naturalesa, ara, aquesta setmana, a través del que ens comentava a micro tancat abans, ens ho has explicat molt bé, això que diu el Josep Piferrer.
Bé, sí, sí, sí. Bé, doncs, dintre d'aquesta línia que dieu, amb què concretaríem avui en dia el que és el dejuni, la pregària, l'almoina? Com ho podríem traduir en paraules actuals i amb el sentit potser més actual?
I me crida molt l'atenció. No sé si us hi fixeu ara, en moltes publicitats que diuen estima't a tu mateix, fes-te un regal a tu mateix, motiva't a tu mateix. I jo dic, què és tan self, 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 self? No? Que, els que seguim a Jesús és tota l'estona de dir que s'ha fet el regal de la vida, posa aquesta vida al servei dels altres, pensa com viure conjuntament amb els altres i pensa, pues la Quaresma és una mica això, de dir, descentrar-nos, perquè des de petitets ja que tota l'estona mires i a mi què em convé, i jo què vull, i a mi què m'agrada, i clar, dir, però Déu m'ha fet com a regal tota la gent que em posi al costat, i tot el que cada un és... pren tot el sentit posant-ho al servei dels altres. I cada vegada me sona com a més fort qui vulgui trobar la vida, que l'entregui. Cada vegada em sona més fort, perquè mos porta a dir... I certament, hem d'apreciar la vida que tenim, hem d'apreciar els talents que tenim, però només trobes el veritable apreci entregant-ho als altres, però no és natural. I llavors jo penso que aquesta quaresma, per a mi, en què es concreta, és a dir, Antonieta Mateus, no ets el centre del món. Déu t'ha regalat els altres. Déu t'ha posat enmig de gent que està esperant alguna cosa de tu. No sé, descentrar. Per mi la quaresma és un descentrament, sabent que això realment fa feliç.
Estic molt d'acord. És a dir, hem de cobrir unes necessitats bàsiques. Ningú pot dir que pot seguir vivint si no menja, o no dorm, o no hi ha algú que el té en compte. Però quan hem cobert les bàsiques, això suposo que el doctor en psiquiatria ens ho pot explicar des d'un punt de vista més científic, però jo veig que hi ha, des de la teologia, veig que hi ha dos camins. Quan tens cobert les bàsiques, o vius i has sortit de tu mateix, o es podreix en un consumisme, una egolatria, un egocentrisme, i llavors el que hi perd més no són els altres, que també, sobretot tu, perquè no vius. Com un que anés acumulant tota la vida coses per guardar-les al cementiri. Diguem, no, quan hem cobert lo bàsic, el sortir cap a fora, que és l'estimar, és abandonar-se en Déu, portar poc pes a la motxilla, em diria, l'austeritat, no com un fer-se mal, sinó, escolta, perquè he de portar un pes inútil a la motxilla que només me carrega l'esquena i no serveix per res. Penso que, en aquest sentit, aquesta clau de centrar-te, que dius tu, jo la interpreto des de la teologia així, és a dir, cobert lo bàsic, que ho hem rebut gratis de Déu, sortir cap a fora, sí, per no podrir-se.
I des de, no, des de la ciència ara pensava en la termodinàmica, no, l'entropia. O sigui, no, el principi, l'entropia tendeix al desordre. O sigui, si no fem res, al final tot se desordena. No? Aleshores, si no ens plantegem a vegades d'aturar-nos, de pensar, moltes vegades la vida ens portarà pues, aquest desordre, a lo fàcil, a pensar menys pels altres, a ser una mica més egoista, a deixar-se anar. Aleshores, és important tornar a aturar-se, plantejar-se, no? Aturar-se, i aleshores realment pues, fer ordre i una vegada tornar al que són els principis i valors propis d'allò que és una mica com bé deies, no? O sigui, és la mirada a l'altre, no? Perquè una persona quan se sent realitzada moltes vegades, pues, quan, no? O sigui, quan se sent realitzat un pare o una mare, no? Pues, quan fa alguna cosa pels fills, no? Quan fa alguna cosa pels altres, quan se sent realitzat una persona, moltes vegades és el donar més que el rebre, no? I aleshores, però clar, si no s'atura, no? Pues un tendeix més al final al desordre, de manera que és un bon temps precisament per tornar a ordenar allò que a poc s'està bé desordenant.
I passa que com la vida ens pega garrotada de sempre, o t'entrenes a reciclar les dificultats en oportunitats de créixer, o acaba un sent víctima d'un desordre, Jo ho he reflexionat fa poc amb un article que publiqué que titula Desert i serenor. Desert és, mires allí, tot arreu està tancat, però hi ha gent que es desanima, hi ha gent que tira la tovallola, hi ha gent que es posa nerviosa, hi ha gent que va fent el seu camí. No ho vol arreglar tot de cop, però no es queda ni aturat ni enfadat, sinó... Llavors jo penso que el temps de desert, de silenci, de calma, de retornar a les arrels profundes, fa que els cops que pega la vida, que són moltíssims, i no s'acaba mai, això veig que fins a la mort patirem, poden ser un desastre o una gran oportunitat per créixer. En aquest article intento explicar que és una gran oportunitat per créixer. I titula justament Desert i serenor.
I l'experiència d'aquest Déu proper i aquest Déu que, com ens diu, no? El Nou Testament, soc a la porta i truco. Però, clar, com que anem tan corrent d'aquí cap allà i d'allà cap aquí, ja pot trucar, ja és que jo penso, temps de quaresma, tornar a prendre consciència que realment tenim tota una acció a fer, però que estem en bones mans. Quan l'Església ens diu és un temps de recolliment, penso, és molt savi. Perquè, si no, mos pensem que tot depèn de nosaltres. I sí que hem de ficar totes les nostres energies al servei de canviar el món. Però tornar a dir-se un mateix i tornar a dir junts, no? Hi ha un Déu bo. Estem a les seues mans. És molt necessari, no? No perdre de vista la realitat profunda que Déu condueix la vida, Déu condueix el món, Déu bo.
Mm-hmm. Això, han de viure la Quaresma encara de Pasqua.
Sí. Mm-hmm.
Com el gra de blat que està sota terra podrint-se, si sapigués que sortirà una espiga, seria molt feliç. Per nosaltres la Quaresma és aquest temps de, que el Papa diu retornar a l'Evangeli. I jo crec que, a més, hi hauria d'haver una Quaresma no només individual, de les estructures de l'Església, perquè és urgentíssim fer cas al Papa i retornar a la senzillesa de l'Evangeli, la proximitat a les persones, deixar procediments i maneres de fer clericals que no porten enlloc, obrir a tantes sabides que al món que no ho saben però busquen el Crist. Sí, penso que la Quaresma viscuda amb cara de Pasqua i amb cor de Pasqua és el sentit cristià. I bueno, jo aquest any ho vic justament amb molta alegria. Aquesta és la veritat. Un temps de renovació profunda.
Molt bé. Una pregunta una mica encara de més de cara a la gent jove, als infants, com a pares, com a educadors, com a església també. Doncs quin tipus de Quaresma oferim als nostres fills, als nostres alumnes, als nostres feligresos?
Sí, però de nens en tracto pocs. O sigui, prefereixo que parlin ells perquè seria teòric.
Sí, pot ser fer propaganda perquè el bisbat de Lleida celebra una Pasqua familiar. Aleshores, és un bon lloc per anar una família de pares amb fills des de 0 fins a 14, 15 anys, una mica a celebrar els dies de Pasqua, els dies de dijous, divendres, dissabte, fins diumenge, amb altres famílies, realment per celebrar aquest misteri, no? O sigui, és algo que jo penso que és important, i si algú que ens escolta li interessa, doncs pot preguntar aquí mateix al bisbat i li informaran. És una bona manera per poder celebrar la Pasqua amb família.
On ho feu, això, perquè la gent ho sap?
Això es farà a les Obagues, a Juneda, i aleshores sempre hi ha un grupet de gent, cada any s'apunta gent diferent, no? I és un grupet de gent que cada any és nou i que és maco perquè realment els, no? Tant els pares com els fills recorden l'experiència des d'una manera pues, molt viscuda i realment pues, molt, molt en comunitat, que també és important.
A nivell educatiu, jo penso que els centres se plantegen signes. Per exemple, un signe del dimecres de cendres diu, a part de que, perquè és un signe i té el valor dels signes, cremem malifetes, comprometem-nos a canviar, a veure, apunteu-me un paper en què voleu millorar, a veure, apunteu-me un paper totes aquelles accions que creieu que hauríem de canviar. Són petits signes, que és el que representa també la cendra, no? De dir, cremem tot allò que no et fa ser més persona. Això en molts centres educatius es fa. Però també en molts centres educatius se busca aquest temps, potser de tant en tant, de dir, fem un moment de silenci, pensem avui quina bona obra volem fer per fer el món millor, o fem uns moments de silenci. Les famílies cristianes, que la iniciació a la pregària, que diguem que és pròpia d'aquest temps, la faran els pares al matí, al vespre, en un moment o altre del dia. Penso que el camí vers la Pasqua passa per signes petits, però s'ha de convertir en obres, no? O en el compartir. Per exemple, hi ha centres que diuen la campanya de solidaritat, fem-ho caure en aquest temps, de Pasqua, si es fa per col·laborar amb Mans Unides, però un compartir alguna cosa, fem-ho present durant aquest període, no? El temps de compartir, el temps de solidaritat.
Testificar que val la pena ser gran perquè va valdre la pena ser jove. I la cosa es fa vell, però la vida no té edat. Aprendre a viure la Pasqua és ser feliç a cada etapa. Que els joves puguin veure això.
Molt bé. Tertulians, alguna frase per poder-nos acompanyar durant aquest temps de Quaresma?
Una mica, potser el que deia abans l'Antonieta, no? I què puc fer jo pels altres? O sigui, no mirar-me a mi mateix, sinó mirar, diguem, als altres.
Bé, solament ens queda agrair-vos la vostra participació. Gràcies, mossèn Ramon, per acompanyar-nos aquí a la tertúlia. Molt agraïts, Josep, per les teves aportacions. Gràcies, Antonieta, per voler ser aquí entre nosaltres. I ara us deixem en l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Presentació del llibre La comunicació família-escola.
El Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cap Pont de la Universitat de Lleida acollirà el proper 23 de març la presentació del llibre La comunicació família-escola, una qüestió de voluntat i temps, de la pedagoga Anna Ramis. Serà a les 6 de la tarda.
24 hores de pregària per al Senyor, a la parròquia de Sant Pere.
La parròquia de Sant Pere acollirà del 24 al 25 de març la quarta edició de les 24 hores de pregària per al Senyor. La iniciativa començarà a les 7 de la tarda del divendres i acabarà a les 7 de la tarda del dia següent. Durant 24 hores estarà exposat el Santíssim i hi haurà confessors per atendre a qui vulgui.
Jornada anual de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa.
El dissabte 25 de març tindrà lloc la 7a jornada anual de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social, que aquest any treballarà el tema del sensellarisme, amb el lema «Tothom tenim dret a una llar». La jornada començarà a 9:45 i acabarà a 2:45. Serà a la sala d'actes del Col·legi Baristes Montserrat.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
El seminari diocesà. En la solemnitat de Sant Josep, totes les diòcesis celebren el dia del seminari, ja que aquest sant és el seu patró. Coincideix aquest any amb el diumenge tercer de Quaresma, dia en què habitualment apareix aquest comentari del bisbe en el full. Avui no podria parlar de cap altre tema que no fos el seminari diocesà, centre educatiu on es formen tots aquells que es preparen per a ser sacerdots i servir en el futur al poble de Déu. La mateixa paraula, seminari, té unes connotacions positives per a la nostra societat de Lleida, per la destinació que se li va donar a una part del seu edifici, servir d'allotjament a famílies en dificultats. La idea, el projecte i la seva realització van ser valorats de forma molt positiva. Va comptar-hi compte, a més, amb una intensa col·laboració de voluntaris que diàriament porten la gestió econòmica i educadora, amb un explícit acompanyament de cada família. Ara proposo a tota la diòcesi un projecte que faci realitat de manera imminent l'espai de formació per als futurs sacerdots. Ho necessitem, el volem i el busquem. M'encanta la campanya d'aquest any, perquè el tema proposat, a prop de Déu i prop dels germans, és molt semblant al que faig servir com a capçalera d'aquest meu comentari setmanal. Estar prop dels que pateixen i dels que s'alegren, dels que dediquen la seva vida al camp o a l'oficina, dels joves, dels nens i dels ancians, dels col·laboradors parroquials o dels veïns del carrer. És un desig convertible en cada dia en realitat. Constato que és molt difícil la tasca del sacerdot en l'actualitat, però no és impossible. És un repte que pot marcar la vida d'un cristià cridat al servei de la comunitat per oferir la salvació de Jesucrist, tot comprenent i fent seves les debilitats, els sofriments i les limitacions dels germans. També les seves grandeses i les seves qualitats. I per fer front a aquesta vida plena i total de servei sacerdotal, el seminarista necessita una bona preparació, destacant la dimensió humana, espiritual, intel·lectual i pastoral. I per tot això es requereix un centre de formació, el seminari, amb uns educadors que acompanyen i ajuden a créixer i madurar la vocació del cristià. Reitero la petició d'oracions per aquest il·lusionant projecte. La Comissió de Pastoral Vocacional que varen crear a principi de curs us demanarà també col·laboració. Ja han programat unes sessions de testimonis vocacionals i una vetlla de pregària oberta a tothom. Ajudeu i feu-vos presents. Déu farà que el resultat final beneficiï la diòcesi i a cada un de nosaltres.
Gràcies per la vostra escolta, estimats oients. Esperem que les reflexions dels nostres contertulians us ajuden a viure aquest temps de Quaresma.